Al matí amb Raquel García. Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
Júlia Company Campmajor, bon dia i benvinguda al matí.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Explica'ns, tu has patit bulímia.
Sí. Sí, va ser... Just vaig deixar-ho amb una exparella. Em va venir tot, suposo, perquè ja havia tingut una història darrere i suposo que tot torna en algun moment en què hi ha una debilitat. I em va venir com una onada d'allò que se m'emporta i, bueno, va ser el detonant per fer explotar tot el que tenia dins.
I ara ho has explicat en un llibre.
Exacte, sí. Més que res ho he explicat, un, per mi, per tancar una etapa, suposo, i dos, perquè crec que hi ha moltes persones que no cal que sigui la mateixa història, però poden veure's reflexat en això.
És a dir, que ha estat com una mena de catarsi.
Exacte, sí, sí. Una mica de... A part teràpia, perquè bàsicament jo vaig anar a teràpia, al psicòleg, on, bueno, que surt molt en aquest llibre, que va ser un abans i un després, i ella em va dir, explica-ho, treu, escriu. I en el moment en què vaig començar a plasmar-ho, em vaig adonar de, bàsicament, una mica la part de solució que podia tenir el problema.
Avui la Júlia ens ve a presentar Quantes veces dije basta, un relat, evidentment, sobre la bulímia. Ha estat difícil crear aquesta obra?
Et mentiria si et digués que sí. No ha estat difícil. Tinc la facilitat d'escriure i alliberar-me i moltes vegades ja no miro ni enrere i no corregeixo res. Em surt molt fluid. Sí que és veritat que ha sigut difícil, potser, en algun capítol que remoc coses. El grau de complicació ha sigut més que res a nivell sentimental, no a nivell d'escriptura.
O sigui, no ets gaire d'escriure, reescriure, no?
No.
Gaire perfeccionista, però sí que, evidentment, clar, doncs a remoure, no?
Tots exacte.
Aquests sentiments, suposo que no ha estat fàcil. De fet, llegint el llibre, hi ha un moment en què la protagonista no té clara la frontera entre realitat i percepció. Com es viu aquest viatge i també com el volies explicar en el text?
Es viu molt complicat. Més que res perquè hi ha com un nivell de separació des d'això de la realitat i la percepció que costa molt d'afrontar i que a vegades queda com una mica permanent en el teu dia a dia de voler sentir-te viu i no sentir-t'hi. I és una mica frustrant. Més que res, és, la paraula jo crec que seria frustrant. De dir, vull estar connectada i em sento dispersa amb els pensaments.
Suposo que amb tota aquesta frustració, no, que comentaves també impacta molt a les xarxes socials, no? La imatge que es projecta, aquesta sensació, no? Que després veiem tant de perfecció que després ens fa, doncs, això, tenir fins i tot frustració i acceptació amb el nostre propi cos.
Clar, i més que res, el fet és que durant tot el desenvolupament de la malaltia jo ensenyava i mostrava un món perfecte, un món feliç. Jo era, bueno, estava pletòrica. Les meves amigues em van agafar un dia i em van dir, frena, estàs bé? És a dir, no pot ser aquest nivell d'eufòria constant. Clar, és un paper. Crees un paper i crees un avatar, per dir-ho d'alguna manera, que és el que voldries ser, però no pots estar sent. És una contradicció que impacta. Impacta més que res perquè no acabes identificant qui ets. És complicat. I intento plasmar-ho en el llibre amb aquesta dualitat de... Per això es parla també en tercera persona.
I ens parla la Berta, no?, que és la protagonista. Suposo que també té molt a veure el fet de ser dona, no? De fet, tu parles en algun moment també dels rols, no?, del gènere.
Exacte. Sí que és veritat que estic també intentant canviar aquesta percepció per al fet de que també ho pateixen els nois. I això s'ha de visualitzar. No normalitzar, perquè això no hauria de passar, però sí que el fet de que es visualitzi que els nois també ho pateixen, també tenen aquests sentiments...
Aquesta pressió, no?
Exacte, la pressió estètica. I ja no només estètica, sinó que angoixes en tenim tothom. I l'angoixa et pot portar a patir algun TCA.
Nosaltres, abans de venir, t'hem demanat que ens fessis una llista de cançons importants per tu. No va ser massa difícil, perquè, de fet, entre la petició que et van fer per WhatsApp i després la teva resposta, van passar menys de 2 minuts. Ara hem començat amb Dancing in the Moonlight i ara et proposo que ens presentis la següent i ens diguis per què l'has triada.
Jo ara demanaria la de I Can See Clear Now, del Johnny Nash, i l'escullo per al fet de que m'agrada molt la frase inicial de la frase de la cançó.
I quina és?
No, bueno, el títol, I Can See Clear, perquè crec que algun cop ens hem de posar a veure-hi clar, no? És a dir, a frenar un moment, fer un stop, pensar i dir, vale, començo a veure clares les coses, sé on he d'anar i sé on no vull anar.
Doncs nosaltres agafem també aquest respir i escoltem aquesta cançó. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone. Gonna be en el llibre, també, Júlia, doncs, la Berta parla d'un monstre, no? Un monstre amb el que viu, que és la malaltia. Creus que encara tenim l'estigma de tractar amb una malaltia mental?
Sí, el tenim. Més que res, jo crec que no és tant que ho posi la societat, sinó que s'ho imposa la mateixa persona que el pateix. Perquè realment som bastant aguts. Egocèntrics, no? Les persones intentem dir que no, que vivim en societat, però sempre ens creiem moltes vegades que el problema, el nostre problema és únic i ningú més el pateix. Això et fa, suposo, entrar una mica en un debat intern de dir per què, i per què a mi, i per què em passa, i et poses una pressió que l'estigma jo crec que ens el posem un mateix.
I de fet és una lluita, no?, esgotadora, perquè fins i tot hi ha un moment en què es posa, doncs, alarmes al telèfon mòbil per marcar els dies, que diu que és l'últim.
Exacte, sí, sí. Sí, perquè és... al final has de controlar-ho, això. És a dir, t'has de... Aquí la part més important és la voluntat, el voler superar-ho. Perquè hi ha moltes vegades, que també ho comento en el llibre, està molt bé dir, vaig a teràpia, que em curin. Ja faran. No, ja faran no. Tu has d'agafar les armes i dir, vaig a lluitar jo, perquè per molt que t'ajudin, si no ho vols superar, no ho faràs. Com un fumador. I he posat més d'un cop l'exemple en el llibre, també. Per molt que vulguis deixar de fumar, si no agafes tu i trenques el primer cigarret, no deixaràs mai.
Ah, això és superimportant, com comentaves, no? La voluntat, la tenacitat, no?, d'un mateix per fer, doncs, al final aquest canvi. També expliques com afecta el cos.
Exacte. Sí, sí. El cos passa unes conseqüències espectaculars. I a part, amb la bulímia, l'anorèxia també té el seu, perquè òbviament no tens els nutrients que el teu cos necessita, però la bulímia, el fet de la purga, el fet de rascar el coll, el fet d'esgotar el teu cos, és molt dur. És molt dur i a part passa molta factura. Sí, sí.
De fet, és tan dur, tan difícil, que suposo que per això has decidit, doncs, o has triat escollir, doncs, a explicar aquesta història en tercera persona, no? I en veu de la Berta, per prendre també, doncs, una mica de perspectiva.
Exacte, i més que res també perquè és com et sents. Sents que ets una altra persona en aquell moment. Enganyes, amagues, et tanques tant amb tu que acabes identificant com una altra persona la persona que té el problema. I a part és que és el que desitges, no sé tu. És a dir, és complicat, per lo menys en el meu cas, no parlo en general, però en el meu cas em va passar. Jo desitjava ser una altra persona en el moment de la malaltia i fer com una dualitat. La Júlia que no el té i la Júlia que el té, que en aquest cas és la Berta.
¿Cuántas veces dije basta? És el relat sobre la bulímia que ha escrit la sabadellenca, la Júlia Company, que avui doncs, estem desgranant aquí al matí. Moment per la música. Anem ara a la tercera cançó. Quina ens portes i per què?
Ara demanaré la d'ella, de Bebe.
Ella s'ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño.
Una cançó, Júlia, que a més és tota una declaració d'intencions.
Exacte. És de les cançons que algun cop, fins i tot després de que tingués un atac, bueno, un atac, no, un atracó i després la part correctiva, me la posava el dia següent dient anem a empoderar-nos, anem a ser nosaltres, anem a trencar la por a ser un mateix.
Perquè què vols dir quan deies, doncs, després dels afartaments feia com una correcció? Què vol dir això de la correcció?
La correcció és el fet del vòmit. És la part correctiva després de fer l'afartament, el fet de treure-ho.
Hem de dir que la història, per qui la llegeixi, doncs és perfectament real, però els personatges, com dèiem, no tenen el seu nom. Hi ha coses que expliques en el llibre que potser tampoc no havies explicat a ningú?
Sí. És a dir, ho havia explicat en un grup reduït del meu cercle, més que res perquè a vegades necessites també el fet de demanar ajuda, i sí, ara ja es fan visibles i es fan... Que, bueno, ho explico sense cap mena de tabú.
De fet, hi ha un moment molt dur a la història, quan sí. La Berta, amb 11 anys, pateix un abús sexual.
Sí, va passar, és una cosa que es va quedar allà, i sort que ho he pogut digerir i... I bé, també el fet d'explicar-ho acaba visualitzant-se que a tothom li pot passar i que hi ha moltes persones que ho han experimentat, ho han patit, i s'ha de poder dir, no s'ha d'amagar ni tapar amb parxes, una cosa que malauradament passa a la societat d'avui dia.
I que, a més, moltes vegades doncs, hi ha aquest prejudici, no? Que fins i tot doncs, es dona la situació que la mateixa víctima, no? Sent aquesta culpabilitat. Potser per això després també, no? Suposo que ho has volgut explicar per que s'entengui, no? El que passa a vegades quan un pateix un trastorn.
Exacte, sí, sí. I bàsicament, quan tu pateixes un abús, quan tu quedes immòbil, perquè realment s'atures, per això és aquesta part de culpabilitat. I per això el fet de poder-ho explicar i dir, si ho heu passat, no passa res, no us sentiu culpables, no va ser culpa teva. Els nervis et bloquegen i molta gent es pot veure bloquejat davant de situacions. Aquesta, al ser una mica més impactant, per això el fet de la culpa, però hem de treure'ns aquest pes.
Evidentment, fores, no?, aquestes culpes. Exacte. I de fet, és una experiència que acaba formant, com li explica el seu terapeuta, no, Arturo, un mur de contenció de les seves emocions i dels seus sentiments.
Sí, acabes fent una capa de gel que no et permet expressar res. Jo va haver-hi, potser vaig estar 2 anys sense una llàgrima, apàtica, just en el... I això ja és un dels símptomes de la malaltia, l'apatia, el fet de no sentir, perquè acaba sent això, un tros de gel.
Explica'ns també, Júlia, per qui és aquest llibre, a banda d'aquesta catarsi, no? A banda de visualitzar, a banda de denunciar, no? I també d'expressar i compartir part de les teves vivències i altres que són ficcionades. Explica'ns què creus que trobarà el lector, no?, amb aquesta història.
Jo crec que el lector trobarà el fet de posar-se a la pell d'una persona que pateix TCA, però ja no a nivell d'una persona que pateix TCA, sinó algú que para i explica les pors que tenim. Crec que vivim en una societat de no parar, de ara tinc això, ara tinc l'altre, tot el rato el rellotge ens controla. No controlem nosaltres el rellotge. I crec que s'ha de fer visible que tothom té pensaments estranys a vegades i pensaments que potser no voldries tenir-lo, però et venen, perquè el cap és una màquina que va per separat. I crec que això és el que intento reflexar en aquest llibre. Tots ens preguntem coses i a vegades les preguntes són una mica complicades de resoldre, però accepta-les.
És el teu primer llibre. Suposo que tens ganes de tornar a escriure, de fer un altre?
De fet, en tinc un començat, perquè per això acaba amb punts suspensius. Però clar, tot dependrà de com vagi aquest. Tot i així, escriure, seguiré escrivint.
Ha estat fàcil trobar editorial?
Sí. És a dir, primer em vaig una mica envalentonar i vaig anar a les més top que existeixen. Vaig enviar mails i, òbviament, no vaig obtindre resposta. Fins que vaig trobar un llibre, aquí a la llar del llibre, on parlava de l'anorèxia. Vaig buscar l'editorial i vaig dir, ostres, si a un editorial li interessa aquest tema, potser li interessarà el meu. I va ser escriure'ls i dir-me, envia'm més o menys la sinopsis, algun capítol per fer un tast, i me'l van editar.
Doncs si el voleu trobar, busqueu Edicions Selectes, Llibres per Cir, i trobareu Quantes Veces Dije Basta. Seguim amb la quarta cançó, que potser us sonarà. Digue'ns també per què l'has proposada i una mica, doncs, què és el que creus que expressa.
La quarta cançó és la Kingston Town, de UB40.
Digue'ns, per què has fet aquesta selecció?
Perquè aquesta cançó em transmet un bon rotllo. En aquesta societat frenètica, que tot el rato s'està escoltant reggaeton, trap, aquestes músiques actuals que no critico, però sí que a vegades el fer una pausa amb el cafè, amb aquesta cançó, encara es ve el dia. Sí, l'escolto i ja em transmet una bona vibra impressionant.
Doncs a nosaltres també per doncs, anar tancant aquest divendres, aquesta setmana al matí, amb aquesta proposta literària, amb la teva veu, la veritat, Júlia, que no deixa indiferent. I també hem de dir, amb unes il·lustracions que jo crec que són molt boniques, també molt impactants, molt ben triades. És una col·laboració també amb una altra sabadellenca. Digue'ns qui les ha fet i una mica com va entrar doncs, a participar en aquesta proposta.
Sí, estic eternament agraïda a la Nina Tosset per aquest regal que ha fet en aquest llibre i en la seva aportació. I tot va ser, jo la conec de fa molts anys a la Nina, de compartir la casa del poble, i vaig dir, ostres, jo puc unes il·lustracions i crec que ella és la persona idònia, a part ja me l'havien recomanat, i vaig escriure-li un WhatsApp, t'engresques amb el projecte, i em diu, som-hi, explica'm. Li vaig explicar una mica com anava, i em va dir, digue'm més, passa'm més informació, passa'm el llibre i ens ho mirem. I després vam fer això, vaig agafar la selecció dels capítols que volia que tinguessin una il·lustració que l'acompanyés i li vaig dir una paraula clau que creia que resumia el capítol i li vaig posar una mica de feina dient fes-me propostes i les ha complert les expectatives a més no poder.
La veritat és que són unes il·lustracions que no deixen indiferent, en blanc i negre, contundents i també que mostren, no? Suposo, doncs, tots aquests dubtes, no? Tot aquest sentiment, aquesta frustració que abans ens explicaves, no? Per exemple, veiem un cos, no? D'una noia dins d'una gàbia, no? Que suposo que és també doncs, aquest aïllament, aquest tancament, no? Amb l'exterior, aquesta desconnexió.
Exacte, sí.
Uh-huh. Què podem fer la resta, Júlia? Després de tot el que ens has explicat, quines són les accions que podríem fer com a individus, no? Perquè moltes vegades tendim a jutjar, no? Com a societat.
Sí, jo crec que el fet és abraçar a la persona, és donar-li el suport i fer-li costat. Tampoc es pot fer cap més acció perquè la persona és una persona individual i si no vol ajuda costa molt agafar-la. És a dir, si no la vol, per molt que tu li brindis, no l'acceptarà. Però fer costat i suport. Ser com el mur de contenció d'aquest tros de gel que hi haurà, que experimenta la persona en aquest moment.
Moltíssimes gràcies, Júlia, per compartir la teva història. Felicitats per aquest primer llibre. Esperem que, doncs això, que aquests punts suspensius continuïn amb una altra història. També gràcies per visibilitzar també doncs, aquest trastorn, la bulímia, que sovint s'amaga, no es parla, i com tu comentaves, el primer pas, no?, per trencar doncs, aquest mur és això, visibilitzar i parlar sense embuts. Marxem, Júlia, però primer, digue'ns, amb quina última cançó et vols acomiadar?
Amb la de Friday, I'm in love with you, diria, que es diu el títol. I és que és una cançó que transmet la pau que crec que tothom hem d'aconseguir.
Moltíssimes gràcies, Júlia.
A vosaltres. La propera.
Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday, never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Oh, Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Shoes and your spirits rise, throwing out your frown. a shriek spinning round and round. Always take a big bite, it's such a gorgeous sight to see you eat in the middle of the night. You can never get enough, enough of this stuff. It's Friday, I'm in love. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray, Wednesday too, Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in.
Matí amb Raquel García.